Minuts, és tot de moment. Més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és divendres 14 d'agost i avui, com feim els divendres, us oferirem aquest equilibri entre cultura i actualitat. Començarem, com estan fent durant aquest mes d'agost, descobrint les recomanacions d'una nova escriptora, d'Anna Jéssica Ferrer Escandell, en aquest cas, que ara ens explicarà els llibres que l'han inspirat al llarg de la seva vida. També connectarem amb Formentera perquè la nostra companya Jamila Canale ens expliqui tot el que ha passat a Formentera en els últims dies. Seguirem de ruta per les ciutats on la pròxima temporada jugarà la U d'Eivissa amb el nostre company d'esports, en Raül Medrano, i com sempre feim els divendres, repassarem de manera exhaustiva el més destacat de l'agenda cultural tant d'Eivissa com de Formentera. Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic fent que tot això soni de meravella, i a partir d'ara, a partir de les 12:05, començam amb les recomanacions literàries.
A llegir, que són dos dies!
I doncs sí, començant parlant de llibres, de bones històries i sobretot amb gent molt inspiradora que, com vam començar a fer la setmana passada, durant aquest mes d'agost no deixarem de recomanar llibres, això mai, però ho fem d'una manera diferent, i és que convidam, i de fet va ser la pròpia Eva Tur qui va proposar que aquesta setmana vengués aquí l'escriptora, poetessa i dona multifacètica Jéssica Ferrer. Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Com molt bé. La veritat és que molt il·lusionada amb aquest canvi de dinàmica en què sou les pròpies escriptores i autores de les Pitiuses qui ens feim les recomanacions de quins són els llibres que una mica us han construït, no?, com a autores.
Sí, sí, crec que és molt guai com també fer l'exercici, no?, com a lectora en aquest cas, de fer un repàs de, ostres, en quin moment vaig com enamorar-me de la lectura, quin llibre va canviar, quin llibre em va fer tenir ganes d'escriure, no? O sigui, crec que també ahir que pensava en què podria dir o quins llibres, va ser com molt polit això, com reconstruir aquesta biografia lectora, que és un exercici molt recomanable per tothom que li agradi llegir.
Absolutament, crec que tots hauríem de fer aquest exercici alguna vegada i dir, per exemple, en el teu cas, Jéssica, quan vas ser conscient de que t'encantava llegir?
Jo llegir sempre m'havia agradat, és veritat que, no sé, sempre penso que... Jo som germana petita i la meva germana, que té 4 anys i mig més que jo, és com que va anar madurant abans que jo, va anar llegint coses més guais abans que jo i com que sempre vaig ser una mica com la seva imitadora. I això va fer que abans d'hora jo ja llegís com llibres potser més adults, no? Per exemple, me'n record molt que ella se'n va anar a estudiar filologia anglesa a Barcelona I em parlava de ses, i clar, feia classes de literatura i em parlava de ses germanes Bronte i jo amb 15 anys em vaig llegir Cims borrascosos, Jane Eyre, no?
Uau, clar, fort, eh? Amb clar. 15 anys com Cims borrascosos, que just l'he llegit fa molt poc,
sí,
i Déu-n'hi-do amb 15 anys.
Sí, a veure, supos que hi ha d'haver coses que no vaig entendre, ja. però sí que és veritat que va ser molt per aquesta primera influència de, ostres, que guai llegir llibres de persones adultes, no? Perquè amb això de madurar amb ella és com que sempre em sentia com més madura, no?
Sí, 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 i tant.
Així que aquell sí que record que va ser com un moment i que una mica poc després va ser com, me'n record, quan vàrem començar a batxillerat a l'institut, me'n record molt del canvi que vàrem fer en les lectures obligatòries, que vàrem passar a ser literatura, no... És a dir, literatura adulta o literatura general, no literatura juvenil, que tot i que m'agradava, sí que es va que considerava que podien interessar-me altre tipus de llibres.
Correcte.
I, per exemple, d'aquest moment record molt a primer de batxiller que vàrem llegir Montserrat Roig, la novel·la Ramona Adéu, que és una novel·la que la record molt perquè narra sa vida de tres dones de tres generacions diferents, sa abuela, sa mare i sa filla, sa abuela com de principis de segle, sa mare de l'època de la Segona República i sa filla com dels anys 60, que seria com un alter ego de Montserrat Roig. I va intercalant ses tres històries i em va encantar. I a més, record molt de jo estar apassionada per aquest llibre i la gent de classe em dient, uah, vaya rotllo, que avorrit, no sé què.
Això pot passar, però això ens pot passar amb tota la vida, quan una cosa t'apassiona i el teu entorn pareix que aquest hype, no? Sí. Que ara parlàvem també fora de l'estudi, no el comparteixen, però al final la lectura també pot ser. Clar, col·lectivament ara també s'ha convertit en un acte col·lectiu perquè estan proliferant molts de clubs de lectura, per exemple, i convertir l'acte de llegir, que és un acte totalment individual i íntim, en un acte col·lectiu també mola molt.
Justament, i també és molt guai perquè al final s'acaba generant d'una manera molt espontània, no? Que al final jo aquestes coses ja no em passen tant, perquè és veritat que mai he anat envoltant de persones amb un gust lector paregut i és molt fàcil que coincidim en gustos.
Exacte.
I ara que dius això, el Club de Lectura, aprofit per fer una faixa publicitària perquè des de la revista 078, que, de la qual són unes coordinadores...
I de la que hem de parlar un dia aquí...
Un dia parlarem, sí.
Amb detall, amb calma,
exacte,
i amb temps.
Per ara la podeu consultar a revista 078.xyz o a les millors llibreries d'Eivissa. Però des d'aquest col·lectiu també començarem a organitzar des de setembre un club de lectura que els primers tres mesos serà a la Biblioteca de Sant Jordi, així que ja
Agnès parlarem. Joana Guirado, per favor, col·laboradora també del programa,
sí.
Tot queda en família.
Mos encanta, sí. Així que aquest serà també un superbon espai per compartir, perquè a més han fet una selecció de lectures que a nosaltres mos agraden, o que algunes no les hem llegit encara, però que creiem que mos agradaran i sobretot que d'alguna manera dialoguen amb Eivissa, encara que la majoria no siguin d'autores eivissenques.
D'acord, ostres, que interessant. Sí, Mira, aprofitant per anunciar aquest club de lectura meravellós i fer això de la lectura un acte col·lectiu, que és una cosa que m'encanta i que està tenint molt de tirada, no?
També jo crec que hi ha una cosa, no sé, una mica exhibicionista també amb això de les xarxes socials, que ara tothom és bookstagramer i tothom necessita presumir.
Humida. I tot, no?
Clar, tothom llegeix molt i n'ha de parlar molt i té com un discurs superinter sobre el llibre. Està molt bé, eh? Està molt bé perquè és veritat que ocupa un espai públic que abans no ocupava, però també és com, a veure, no ets millor per llegir tant.
Clar,
o per dir-ho.
I aquests debats també estan molt bé.
A veure, que està bé llegir, eh? No?
Sí, no, ara no direm que no està bé, però sí que és cert que hi ha com aquest punt una mica de posturaig, no? De vegades.
Jo crec que a vegades sí. No passa res.
Però no està malament això, seguir fent aquesta reflexió de llibres que ens han construït, no? I que també recomanes tu com a lectora i com a escriptora.
Sí.
Hem mencionat aquests de ses germanes Bronte, que va ser com aquest fenomen iniciàtic, no? Aquest Ramon Adeu d'Anna Montserrat Roig, però crec que has dut una bona llista,
sí.
També, com Neva Tours la setmana passada,
sí,
que no és
sí.
Un sol llibre.
Sí, no sé, perquè també penso, això que et deia, no? Que amb aquesta reconstrucció autobiogràfica, lectora, no? Com anava pensant, i per exemple, una altra lectura que m'agradaria incorporar-hi va ser un descobriment com molt aleatori, perquè va ser un amic que me'n va parlar, ja quan estava a Barcelona, a la universitat, i és el poeta gallec Lois Pereiro.
Mira, no el coneixia.
Jo tampoc, òbviament, en el seu moment, perquè, primer perquè és gallec i tampoc no tenim tant de contacte amb la literatura gallega,
no.
O com a mínim sí que potser ara hi ha com un grupet de poetes, dones, com molt, molt, molt top, que sí que han set Premi Nacional de Poesia, no? I són molt actives, però es va que jo d'aquest autor no en sabia res. També perquè va ser un autor bastant underground, una mica punk, d'una mica d'una certa contracultura. Ell va escriure, la seva activitat literària va ser en els anys 80 i 90, perquè va morir en els anys 90. A més, va morir de la síndrome de la colza, que va ser com aquesta malaltia,
sí.
Que en els anys 80 d'un munt de persones... enmarinades amb un oli contaminat, que a més
correcte.
Consumien persones que no podien pagar un altre oli, no? Però bé, també la seva vida i la seva obra està bastant marcat també pel consum, per la música, també la música és superpresent, per la malaltia, ell a part d'això també tenia sida i també en parla i n'escriu i a mi em va agradar moltíssim perquè era una poesia molt contemporània, una poesia molt diferent de la que fins llavors havia llegit, que era una poesia més classicista o clàssica, més carrinclona. I allò va ser com, uah, un llenguatge totalment actual, uns referents culturals també molt diferents, una construcció poètica més lliure, també, però a la vegada molt, no sé, molt, molt sincera, d'alguna manera. I em va agradar molt. I em va agradar tant que vaig traduir un llibre seu, que és Poesia última d'amor i malaltia, que va publicar Book Edicions el 2016, i que això no ho sap gaire gent, però buscau aquest llibre, primer perquè Book Edicions són una meravella, és una editorial valenciana independent que fan llibres fantàstics, i segon perquè va ser la primera traducció de Lois Pereiro, bé, primera i última traducció de Lois Pereiro en català.
Uau! A veure, recordem aquest títol perquè l'hem de buscar. Sí. Poesia última...
D'amor i malaltia.
D'amor i malaltia.
Perquè va ser el darrer llibre que va escriure i va publicar Lois Pereiro, quan ja estava bastant malalt, va ser en els anys, entre, crec que el 90, cap a l'any 95, i ell ja era molt conscient que s'estava morint, no? I és com que en aquest darrer moment que sap que s'està morint, també sent com una connexió molt profunda amb l'amor, que sent cap a altres persones i cap a l'existència, i és preciós aquest llibre.
Uau, i de què l'hem de llegir, buscau-lo,
buscau-lo, sí, sí.
Home, repetim, Poesia última d'amor i malaltia, editada per Book Edicions i traduïda per na Jéssica Ferrer, per tant...
Sí, que en aquella època jo firmava com a F. Escandell, perquè mira, era com el meu pseudònim, perquè em feia vergonya tenir un nom de Choni, ara me n'enorgullesc profundament, però en aquell moment no m'agradava.
No és de Choni, hi ha grans Jéssiques a la història de la humanitat, dona, aquí en tenim una. Clar que sí, doncs la buscarem amb aquesta traducció de F. Escandella.
Exactament, sí.
Meravellós, Jéssica, sí, sí. Que a més ens has portat avui.
Per exemple, també d'aquella època, jo vaig estudiar Filologia Catalana i sincerament no record cap lectura rellevant de les lectures que vàrem fer durant la carrera. Va ser... M'agrada la carrera, però la veritat que la literatura estava plantejada d'una manera molt historicista, per tant, es valoraven les obres literàries pel que havien significat en el seu context històric, però no tant pel que eren, i no sé, no m'agrada molt. Però és veritat que, al final, crec que aquella etapa és important per la gent amb qui que t'acompanya, no? I tenia com un grupet d'amics que varen començar a parlar molt i molt i molt de Mercè Rodoreda, però d'una Mercè Rodoreda que no era la Mercè Rodoreda que tothom identifica, ai, la plaça del Diamant,
sí,
i els coloms, i aquesta senyora així, no? Perquè Mercè Rodoreda és una senyora que va sofrir moltíssim, que tenia un dolor profund dins seu i que la seva obra és superfosca. I crec que hi ha dos llibres en què això es manifesta bastant. Un és Viatges i flors, que és un llibre bastant especial, una mica rar, perquè són relats, d'una banda hi ha els viatges que són com relats a pobles fantasiosos, que tots hi passen coses estranyes, i després hi ha ses flors, que ses flors és brutal perquè són descripcions de flors, però cada flor és o un estat emocional diferent, o un concepte, i clar, és, o sigui, jo les considero proses poètiques perquè la veritat és que són, però és increïble i també s'hi mostra com aquesta foscor.
Clar, i la simbologia així una mica fosca que hi ha de vegades darrere de les flors.
Clar, i ja per supersimbologia el llibre com més top és La mort i la primavera. Que La mort i la primavera ara sí que també se n'està parlant molt perquè l'han reeditat, es va fer bé aquesta exposició a CCCB, perquè és un llibre que quan jo el vaig conèixer no se'n parlava gaire perquè no havia estat reeditat, perquè és un llibre incomplet. No el va arribar a acabar Mercè Rodoreda. La va obsessionar tant que no el va saber acabar i existeixen quatre versions d'aquesta novel·la. Jo sé, la versió que he llegit és una edició crítica que, on hi ha dues versions d'aquesta novel·la.
I un final obert.
Clar, un final...
Escull la teva pròpia aventura.
Clar, perquè al final és això, va ser tan bèstia per ella escriure aquest llibre, clar, que és això, que està carregat d'imatges i de símbols que són brutals, que no el va saber acabar.
M'ha encantat fer aquest viatge. Hem començat amb les germanes Bronte i hem acabat amb la Mercè Rodoreda passant per Galícia. Bueno, m'ha encantat, Jéssica, un plaer. I per altra banda, no sé si tu t'agradaria que algú altre ens recomanés llibres la setmana que ve.
Jo crec que Eivissa està plena de bona literatura, de persones que fan bona literatura, persones que escriuen sobre literatura, també. I en aquest cas m'agradaria que vengués en Reinhard Mori, que és un escriptor peruà que viu a Eivissa des de fa molts anys, és poeta i fa també molts anys que ell està ficat en revistes literàries, així que jo crec que és una persona que segur que podrà parlar moltíssim de llibres i que tindrà moltes coses interessantíssimes per contar-nos.
El convidarem en Reinhard i a veure si accepta, ho sabrem la setmana.
A veure.
Moltíssimes gràcies.
A tu.
Nosaltres ara fem una aturadeta per la publicitat i connectam amb Formentera. Serà d'aquí un minutet.
IB3 Ràdio és Participació.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. Connexió Formentera.
5 segons per les 12 i 20 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com cada divendres, la nostra companya de Ràdio Illana, Jamila Canale, ens posarà absolutament al dia de tot el que ha donat de si l'actualitat d'aquesta última setmana a la Pitiusa del Sud. Molt bon dia, companya, com estàs? Per on pares?
Molt bon dia, Laura. Doncs estic molt bé. Bé, darrera connexió amb vosaltres, abans que es reincorpori el meu company, en Pepo Rubio. Ha estat un plaer, la veritat, aquesta col·laboració. Bé, avui us vull parlar del tema de la setmana, Laura, que ja sabem que ha estat aquest esdeveniment astronòmic, sí, l'eclipsi solar total, i volem fer-vos un petit balanç de com es va viure això a Formentera amb Jordi Alemany de l'Associació Astronòmica de la nostra illa, que va muntar tota una observació a SCAP conjuntament amb el Consell Insular, i destacar també que no hi ha hagut cap incidència relacionada amb l'eclipsi, que tot va anar perfectament, gràcies també al desplegament dels dispositius de seguretat. Exacte. Jordi, molt bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Bé, explica'ns una mica, m'estava explicant fora de micros en Jordi, que bé, va ser una mica un eclipsi xulíssim però frustrat, no, Jordi?
Un eclipsi interruptus, va ser en tota regla, no? Sí, sí, sí.
Un núvol que es va interposar doncs en el moment àlgid, en el moment de la totalitat d'aquest eclipsi, i bé, ens va impedir doncs veure algunes coses, no? Com per exemple aquest anell. Explica'ns una mica.
Bé, estàvem, com has comentat, tots esperant. L'eclipsi s'estava produint tot amb molta claredat, i quan estàvem al voltant del 90 i pico ja per cent de cobrició, va aparèixer aquest convidat de pedra, aquest núvol que no volíem però que va venir, que ja estàvem avisats, ja portem un estiu amb alguns núvols, i no ens va permetre contemplar la totalitat. Si bé vam poder disfrutar i gaudir la foscor aquesta que es va fer, aquest canvi d'il·luminació tan dramàtic, tan magnífic, el que és l'efecte visual de veure el sol cobert per la lluna, aquest ens el vam perdre en el moment de la totalitat. No vam poder veure com la lluna anava tapant completament el sol i es produïa el que es diu l'anell de diamants, no? Aquests reflexes que es produeixen a la zona de la corona, que semblen un anell de diamants, per això tenen aquest nom, i després quan hi ha el moment de la cobrició, les perles de Bailey, no? Que són aquestes punts de llum del sol que apareixen degut a les irregularitats de la superfície de la lluna. Aquest punt doncs no el vam veure, tota la resta hem de dir que va sortir perfecte.
Laura, el vau poder veure completament a Eivissa?
Mira, és que justament en Pablo Morganti i jo estàvem una mica a la mateixa zona, cadascú amb els seus acompanyants, no? I vam tenir una experiència molt similar a la que està explicant ara en Jordi. Vam poder veure com la lluna s'anava interposant, però aquest moment de la totalitat naltros tampoc el vam veure, i sé que això no és consol, evidentment, però que també vam tenir una mica aquesta experiència que comentava en Jordi, una mica frustrat.
Anem a parlar una mica del muntatge, que ens expliqui en Jordi. Com va ser, doncs, què teníem instal·lats, quines eines teníem per poder observar l'espai? També ja va haver després doncs aquestes llàgrimes de Sant Llorenç, Jordi.
Doncs el muntatge, la veritat és que va ser un muntatge va estar molt bé, molt ben organitzat per part del Consell. Ja feia setmanes, mesos que estaven darrere d'això, i es va limitar l'accés a la zona d'SCAP. Si ja ho està, des de la partida de la zona del restaurant del restaurant SCAP ja estava tallat l'accés, només hi podien passar vehicles autoritzats. Es van disposar d'autobusos llançadera que sortien des de diferents punts, des de Sant Francesc. Hi havia llista, o sigui, havia anat tot per llista. Hi havia un número limitat d'assistents, hi havia seguretat, hi havia sanitat, també estaven amb tema mèdic. l'organització estava molt ben feta en aquest aspecte. Hi havia, disposàvem d'una pantalla, una enorme pantalla de 4 metres i mig per 2, a la qual nosaltres estàvem vam connectar les càmeres dels nostres equips perquè es pogués veure també en directe de manera gran tot el mateix que podíem veure amb les ulleres, no? El sol, però molt gran. I això va sortir molt bé. Això estava, la veritat és que va ser molt, molt polit. Ens va agradar molt de poder gaudir d'això. Hi havia fins i tot els companys d'IB3 de televisió que punxaven la senyal també. Va ser una experiència, jo t'haig de dir que a nivell logístic, a nivell social, no? Pel comportament de la gent i per com va anar tot a nivell logístic, a nivell de funcionament, va sortir molt bé. És que estem supersatisfets del comportament, no ja de tot l'entramat logístic, sinó de com es va comportar la gent. Va ser genial. La gent molt, molt polida, molt correcta, amb moltes ganes, molt, i al final, doncs bé, el xof. Però bé, acceptant que és el que aquestes coses poden passar i és que no hem de, el bo del cas és que no hem de destacar cap incidència ni cap cosa. Va funcionar tot molt bé.
100%.
I, Laura, no sé si ho sabies, però l'any que ve hi haurà un altre eclipsi que en aquest cas es podrà veure des del sud de la península ibèrica i en Jordi ja ens ha avançat que després d'aquesta petita frustració farà doncs el segon intent l'any que ve, no, Jordi?
Home, poder ser, sí. Jo recordo que no sé, ja ens ho confirmaran també els vostres companys des d'Eivissa o tothom. Jo crec que en el moment que, no ho havíem vist mai, però en el moment que es va fer fosc, aquest canvi d'il·luminació, jo només ho havia vist, jo què sé, semblava una il·luminació d'una pel·lícula del Senyor dels Anells, una cosa completament falsa, una cosa completament antinatural. Però va ser com un moment que jo crec que mai estant tan acompanyats ens havíem sentit tan sols, no? Aquest moment de recolliment interior, de veure aquesta il·luminació i de dir, què estic veient, on estic, què és això tan fabulós? Nosaltres estàvem a la zona d'escap, que és una zona magnífica. Érem les últimes persones del món en experimentar l'eclipsi.
Sí.
Vèiem, estàvem rodejats d'una foscor, perquè no era de nit, era fosc, però no era de nit. I vèiem, nosaltres vèiem esbatrar, il·luminat, vèiem que hi havia com una claror al fons, però la zona on estàvem nosaltres no estava il·luminat. Va ser una cosa molt curiosa, va ser una cosa tan fantàstica que vaig dir, jo això vull experimentar-ho plenament. I quan va acabar, vaig dir, doncs vinga, cap a Tarifa l'any que ve.
Ah, molt bé. Jordi Alemany, moltíssimes gràcies. Ja sabeu el que ens esteu escoltant. Si voleu reviure l'experiència, teniu l'oportunitat, però ens haurem de desplaçar en aquest cas. Moltes gràcies, Jordi. Bé, Laura, si et sembla bé, fem un repàs de les notícies ràpidament que
Perfecte.
Han afectat la nostra illa. Tenim problemes amb la llum, Laura. Ja sé que vosaltres també en teniu a Eivissa. Una avaria elèctrica que, bé, es va produir en primer lloc dimarts i que va afectar diversos establiments de la Sabina. Ja es venien queixant perquè havien viscut altres talls en 10 dies, com 3 o 4 talls, i després, doncs, el dimecres, el mateix dia de l'eclipsi, una avaria que ha afectat a 844 clients de Formentera, que déu-n'hi-do,
sí.
I des d'Endesa, doncs, no acaben de concretar-ne l'origen. Ens diuen, sí, hi ha una avaria, s'ha solucionat, però no ens acaben de dir per què hi ha tantes avaries tan seguides, no? Com que es fa un tractament de les avaries com si fos una cosa puntual.
Sí.
En fi, estem pendents de veure si trobem una explicació una mica més en profunditat del que està passant. No sé si vosaltres esteu assabentats del que pot estar passant també amb els talls d'Eivissa.
Sí, 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 és que estan vivint una situació molt similar, Jamila, i clar, sí. Deu ser multifactorial, no? Però no en saben dir exactament quin és l'origen. La veritat, però clar, això hem de pensar també en tots els comerços, els que afecten plena temporada, no?
I tant, i tant. D'altra banda, mira, tenim doncs, UGT, que ha donat per tancat el conflicte laboral empresero,
sí.
Aquesta empresa que gestiona els fens, ho hem parlat moltíssim en aquestes connexions, però és veritat que ha advertit últimament que el problema amb el Consell no s'ha solucionat, aquests reequilibris econòmics, que són els que permetrien a l'empresa pagar els treballadors, doncs no estan sent efectius i, per tant, des del sindicat adverteixen que es pot tornar a produir doncs, aquestes alertes de vaga i aquestes mobilitzacions als treballadors. Ja veurem com evoluciona tot. De moment, almenys, no hem tingut aquesta vaga en ple estiu, que ho agraïm, que
clar,
ja ho agraïm.
Clar, clar, clar. I tant, no bona notícia en aquest sentit i a seguir la situació, no?
Efectivament. I d'altra banda, una altra situació que estem seguint moltíssim és el tema de les gandules i els parasols.
També.
Tenim amb el cessament d'aquesta directora general de Costes i Litoral, que a més va publicar una carta fa uns dies a les seves xarxes socials en què 21 funcionaris del departament li donarien suport després del seu cessament. Sostenen que Costes va haver de resoldre l'expedient de les gandules doncs amb els informes tècnics i jurídics, tot i que això no coincidís amb la voluntat o amb el que havia adjudicat el Consell. Doncs parlen d'una gestió bona per part de l'exdirectora general i bé, és una carta que en teoria anava dirigida al conseller Lafuente, al conseller del RAM en aquest cas. I sempre relacionat amb això, també vam entrevistar la Verònica Castelló, la nostra consellera de Medi Ambient, que saps que hi havia hagut també unes polèmiques respecte a pressions, respecte a unes ensaïmades que s'haurien donat. S'haurien donat unes ensaïmades a funcionaris. Mm. Bé, Verònica Castelló ho ha negat completament, ha dit que no va oferir cap ensaïmada a cap funcionari, que va comprar ensaïmades per la seva família, i sobre les pressions i les persones que van assistir a una reunió sense ser convocades, va dir que va ser el propi conseller qui va convocar aquests adjudicataris a les reunions. I bé, ara mateix hi ha un nou capítol en el que han presentat noves al·legacions després que el govern balear hagi decidit doncs obrir un nou període per fer això, en considerar que no s'havia fet un tràmit. Uh-huh. Bé, això coincideix temporalment amb aquest cessament, el qual diuen que és una casualitat. D'altra banda, han de lamentar una altra persona morta a l'aigua, un home de nacionalitat italiana, 60 anys, a la platja de Llevant, per una aturada cardiorrespiratòria. Bé, situacions que també passen ja sovint a l'estiu, ja sabem que tenim corrents, i bé, també una persona, molt bona persona, el va voler auxiliar, i va haver de ser rescatat també. Es veu que doncs, la mar no estava en unes condicions doncs òptimes, no?, per poder doncs nedar, i bé, al final van haver d'auxiliar els dos.
Clar.
Però un no va sobreviure, desgraciadament.
D'altra
banda, segurament ho sabeu, però la Societat de les Pitiuses a Formentera i Eivissa està organitzant un acte solidari pel terratrèmol de Colòmbia. Vam parlar ahir amb la seva representant a les Pitiuses. Una entrevista que bé, va ser molt emotiva realment, perquè aquesta gent que està, doncs, molts colombians, no?, a Formentera i Eivissa, que estan patint des de la distància la situació que s'està vivint allà. I bé, Laura, crec que ens quedem sense temps. No sé si dona temps per una última notícia.
I tant, dona temps.
Doncs només dir que a l'Ajuntament Vell tenim Illa Ciànica, una exposició de la fotoperiodista i realitzadora audiovisual Eva Parell. Uh-huh. És a l'Ajuntament Vell. Ella ha treballat per mitjans com National Geographic, El País, i ens porta una mostra de 25 fotografies fetes en cianotípia, una tècnica del segle XIX. Si passeu per Formentera en algun moment, doncs ja sabeu que heu d'aprofitar per veure aquesta exposició, que són imatges sobre la mar, sobre la terra i molt especialment sobre les dones de Formentera. Hi ha dones conegudes de la nostra illa. Es pot visitar fins al 22 d'agost a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell, d'11 a 14 hores i de 19 a 21 hores.
Perfecte.
I ara sí, Laura, ens acomiadem. Moltíssimes gràcies per tot. Sempre que vulgueu, a la vostra disposició.
Oh, Jamila, ha estat un autèntic plaer, de veritat, companya. En Pepo Rubio no ens podria haver deixat en millors mans. De veritat que tant de bo puguem parlar aviat i ara tu, si te'n vas de vacances, també gaudeix-les moltíssims, que són merescudíssimes. Estarem encantats de saludar en Pepo, però de veritat, companya, ha estat un plaer.
Moltes gràcies i una abraçada molt fort des de Formentera.
A tu. Nosaltres ara, quan són les 12 i gairebé 33 minuts, hem de fer un viatge, però una miqueta més lluny que Formentera, perquè anem de ruta amb en Raül Medrano.
Experiències al voltant de l'esport en els viatges de Medrano. El títol s'ha de polir de la secció perquè no pot ser aquest, eh? Experiències, no, ja buscaré, no sé, Medra o l'Esports Tour o alguna cosa així.
Jo crec, seguim, és el moment d'entrar en el terreny de Raül Medrano. Jo crec, i no vull desmereixer la resta de col·laboradors, no vull desmereixer la resta de capçaleres, de sintonies, però és que en Pablo Morganti amb aquest muntatge es va coronar ja fa un temps, però és que jo no vull deixar d'escoltar mai aquesta sintonia que precedeix a la secció més estranya de la història d'aquest programa i que encapçala el nostre company redactor d'esports, Raül Medrano. Molt bon dia.
Molt bon dia. Enmig de les vacances. Bueno, enmig no, ja s'acaben, eh? Si no, la gent pensarà, aquest tio porta 3 setmanes de vacances i està enmig, o sigui, això què és? No.
Sí, ja t'agradaria, no?
Però escolta, no, però ja en faré més, no te preocupis.
Sí.
Què t'anava a dir? Vinc a explicar, a resumir un poc, a analitzar com seria el viatge als 19 rivals a seguir a l'Eivissa contra els 19 rivals que s'ha d'enfrontar la primera federació aquesta temporada grup est. És a dir, com serien els 19 desplaçaments, els rivals que ens esperen, què podem trobar allà. Així que avui t'aporto els equips de la comunitat de la regió de Múrcia i els equips de la teva comunitat favorita després de Balears, com és Catalunya. Vinga, començo amb els catalans, va, per tu, perquè estàs tu avui.
Gràcies.
Només hi ha 3 rivals catalans. Aquí hi ha un poc de trampa, perquè 2 són de la mateixa ciutat, però es separo, perquè no és el mateix un que l'altre, lògicament. Vinga, el primer, Club Esportiu Europa.
Europa, Barcelona, això, eh?
Que són de Barcelona, que són d'uns dels barris que molen, com sí. És el barri de Gràcia,
sí.
Però ara ho explico. El rival, recordem que pots nota de 0 a 10,
sí.
Perquè a mi m'agrada posar notes, numeralitzar tot.
Sí.
El rival a l'Europa li posaré un 5. Per què un 5, direu? Si van jugar playoff d'ascens l'any passat. Com pot ser un equip que va jugar playoff a segona? Perquè jo crec que enguany el normal és que baixin el nivell. Al final és un equip que no lluita per pujar. Igual me quedo curt, però és igual, un 5. L'estadi, li posaré només un 1 sobre 10. De 0 a 10, un 1.
Déu meu! O sigui, què li falta? Per què no un 0?
Probablement vagi per davant el pitjor estadi de primera federació, perquè l'Europa no jugarà al seu estadi, que és una meravella, el Nou Sardenya, que està al barri de Gràcia, sinó que juga a l'exili de Can Dragó, perquè el seu estadi no té la gespa natural instal·lada, així que juga a una pista d'atletisme habilitada. Ciutat-barri. En aquest cas, barri. Quina nota li pos? Pues li posaré un 10, perquè Barcelona és una meravella. Tu,
la veritat és que sí.
I a més, el barri de Gràcia... que, tot i que no juguen a Gràcia, però pot anar per fer la Gràcia, aquí està hàbil, de que jugues contra un equip de Gràcia i vas a Gràcia, pren-te unes canyetes, unes Moritz, un algo allà,
sí.
Unes braves allà a Gràcia, pot anar al Verdi a veure una pel·lícula, a la plaça del Sol, a la plaça del Diamant, a la plaça de la Vila de Gràcia, és una meravella, així que li pos un 10. Dificultat per arribar? No tens excusa, perquè avui,
passa
a l'aeroport del Prat, mira, aquí no he calculat el temps que trigues, però el que trigues és agafar l'aerobús a plaça Catalunya i pujar fins tot caminant allà. Vinga, ràpidament, següent equip, la Unió Esportiva Sant Andreu. També de Barcelona, en aquest cas del barri de Sant Andreu. Rival, un 6, diràs. Cony, si els altres van fer playoff a segona i aquests acaben de pujar a primera federació, però tenen més sous, jo crec que enguany el Sant Andreu serà un rival més dur que l'Europa, així que li pos un 6, tampoc un màxim aspirant a l'ascens, però és un rival que fa patxoca, és guai jugar contra Sant Andreu.
Sí.
L'estadi, el Narcís Sala, que està al barri de Sant Andreu, li poso un 7, perquè tot i no ser un estadi de primera, és molt,
Un notable,
Tot i no ser un estadi de primera, no és la Romareda, no és la nova condòmina de Múrcia, ho veurem després, però és un estadi que mola moltíssim. Vale. És un estadi que té una capacitat de 6.000 persones, així estil anglès, quadradet, molt antic, amb pintades, amb grafitis, una meravella, sempre s'omple, sempre... La ciutat-barri, i li posaré un 9, i diràs, però si és la mateixa, no? T'estaràs fent aquesta pregunta.
Però sí, un 9 està molt bé per Sant Andreu.
Exacte, és la mateixa ciutat, però no és Gràcia.
No.
Tot i que el barri Sant Andreu, abans de que s'acabi de gentrificar, mereix una visita.
Mola
molt. La Rambla Sant Andreu està prou bé, i la recomanació, doncs mira, m'estalvio temps i total, ja t'he dit, la Rambla, el carrer Gran de Sant Andreu, que es diu, no Rambla, hem de parlar amb propietat. Tercer i últim equip català. Avui estic anant ràpid, Estic orgullós de mi.
Sí, molt, molt, molt.
Tercer i últim equip de Catalunya és el Nàstic de Tarragona. Què dir del Nàstic? És un equip que sempre és favorit a pujar i mai puja, però sempre està allà, a excepció de la temporada passada, que va estar a punt de baixar a segona federació, un poc com l'Eivissa. Rival, un 7, perquè és un equip que ha estat a primera, un equip històric d'Espanya, un rival que en teoria de ser complicat, un 7. L'estadi, el nou estadi Costa Daurada, li posaré també un 7, perquè és un estadi que ha vist primera divisió, que al final és un estadi gran, amb capacitat per 12-13.000 persones, si l'equip va bé, va prou gent al camp, un estadi que fa patxoca per veure futbol, es veu molt bé el futbol, està molt a prop la grada, així que a mi m'agrada bastant, un 7. Ciutat, què li posa a Tarragona, Laura? Va, un 6.
però no, a Tarragona teniu un munt de coses per fer, és una ciutat preciosa.
Que sí, que sí, que sí, que està molt guai, però bueno, és que un 6 tampoc he de posar, he de regalar aquí excel·lents.
Val, val.
Dificultat per arribar? Bueno, no està mal, 55 minuts des de l'aeroport del Prat, o podeu agafar un tren i fes transbordament i arribeu a Tarragona. Vinga, anem a Múrcia.
Amb la Renfe i molt d'ànim per arribar.
Però jo sempre parlo de transport privat perquè som així de sostenible, saps el que t'ho
molt, molt sostenible.
Anem amb la regió de Múrcia. Futbol Club Cartagena, un conegudíssim, ens hem enfrontat amb ells. A segona B, a segona divisió i a primera federació. Rival, un 8. Al final és el Cartagena, també un poc com l'Eivissa, eterna aspirant a tornar a segona, que és on ha d'estar, no? Per ciutat i per club. Estadi Cartagonova, un 7. Un estadi dels antics, un estadi que és idèntic, Bessó, perquè ho va fer el mateix arquitecte, de, per exemple, de Castàlia, de Castelló, un estadi on hi ha molt ambient en la prèvia, fora, al pàrquing, munten allà, barbacoa, m'agrada molt anar a veure futbol a Cartagena, així que li posc un 7. Val. La ciutat, un 6, què te pareix? No està mal. També tenen mogudes romanes a Cartagena, que curiós,
home,
eh?
Home, per favor, clar, evidentment.
Tenen el teatre, tenen el submarí, aquell, una escultura de submarí, tenen coses modernistes, un casino, no està mal. Com anem a Cartagena? Vas a Dénia amb el cotxe i 2 hores i quart des de Dénia, que tampoc és tant, o 1 hora i quart des de l'aeroport d'Alacant. A sobre, ensenyo geografia, és que diguem-ho, que poc valorat estic.
Molt.
Mira, i l'última recomanació romana, Art de Bogotà, que són d'allà i m'agraden molt. Vinga, següent equip de la regió de Múrcia, que és el Reial Múrcia. Com no podia ser d'una altra classe, el Reial Múrcia fos de Palamós, no tindria cap sentit.
Seria estrany.
Un rival, nota de 0 a 10, i tot també un 8, perquè fa molt de temps que no està a segona, però és un altre etern aspirant a pujar. Un 8. L'estadi, nova condomina. Atenció, Laura, perquè va novetat.
A veure.
Un 10.
Un 10?
O sigui, primer 10... Primer 10 i únic 10, ja t'ho dic ara, del grup de primera federació. És un estadi amb capacitat per a 30.000 persones, un estadi 4 estrelles de la UEFA, un estadi que podria acollir una final de Conference League, per exemple, un estadi increïble, això sí, està enmig del no-res. La ciutat, li poso un 7, infravalorada Múrcia, no està mal.
No està mal,
Has estat mai a Múrcia ciutat?
No, la veritat és que no, mai he estat a la regió de Múrcia, hauré d'anar-hi.
Sempre que una està infravalorada... I ho dic, no has estat. Una clara mostra que està infravalorat. Dificultat per arribar? Poca, eh? Està més a prop que Cartagena, eh? 1 hora 43 des de Dénia o només 39 minutets des de l'aeroport d'Alacant, sempre confiant que hi hagi vols a Alacant directes, que imagino que sí, a l'hivern. I la recomanació, te'n faré dos. La magra con tomate i Viva Suècia, perquè si he dit Arde Bogotà abans, ara he dit Viva Suècia, que no m'agraden tant, però bueno, a la gent sí. I acabo ja, tinc temps per fer l'últim, no?
La última, sí.
Sí, sí, està tan com Múrcia. Avui estic molt orgullós de mi. Vinga, l'últim és l'equip probablement més friqui, que és l'Àguiles Club de Futbol. Rival, atenció, apunta. De 0 a 10, un 0. Qui vol enfrontar-se a l'Àguiles? Qui sou? Ara guanyaran la Lliga, i rescatarem aquest tall, vale?
Sí, per favor.
O quan li fotin 3 a l'Eivissa.
Pablo Morganti. Qui és l'Àguiles?
Acaba de pujar l'Àguiles a la primera federació i segurament és l'equip amb menys glamour del nostre grup. De tota la primera federació no sé, perquè hi ha l'altre grup, hi ha el Coria, que és un poble de 7.000 habitants, que també ha pujat a primera red, però vamos, l'Àguiles, no dius, qué ganas tengo de ver el Ibiza Àguiles. Total, un 0. L'estadi, el Rubial, li anava a posar un 0 també, perquè vaig haver de buscar fins i tot com es deia, perquè no el coneixia. Però li posco un 2 perquè les fotos no m'ha acabat de desagradar. Un 2 de 10, eh?
Un 2, per sobre de Can Dragó, eh?
Oh, sí, però és que Can Dragó és tremendo. O sigui, Can Dragó és horrorós per veure el futbol.
Val,
ara parlant seriosament. O sigui, no cal. O sigui, si aneu a l'Europa UD, podeu anar a Gràcia i passar el partit i quedar de bars. Saps el que te vull dir?
Val.
Vinga, l'Àguiles, Estadi El Rubial, un 2. Un camp antic, la gent allà contra la barana. Bueno, la ciutat. Doncs pues te diré una cosa. Jo no he estat... Li anava a posar poc, però al final li poso un 5 perquè resulta que Àguiles és un municipi que té platja i les platges no estan malament, eh?
Val.
O sigui que per anar a la platja, si agafa temporada de primavera o final de... o ara, al principi, la veritat és que no sé quina jornada és. Mira, això ho podia haver mirat, la data de cada partit.
Sí.
Aquí he patinat, veus?
Aquí una mica,
Ciutat, un 5. No està mal. Dificultat per arribar... I ja acabo bastant, o sigui, a sobre de que el rival és una castanya i el camp també, i tens 2 hores i 43 des de Dénia o 1 hora 45 des de l'aeroport d'Alacant. I ara fliparàs i ja acabo amb la recomanació medrana no te la pots imaginar. No, no te la imagines, eh? Que no.
No, sé què es pot fer.
És anar a la casa natal de l'avi Champion, que és de Huercalovera, que és el poble del costat.
Del costat,
i el bar l'avi, que està allà a Huercalovera, perquè és d'un familiar seu.
Fixa't.
Què t'apareix?
Meravellós. Idò, ja tenim les recomanacions. Mira, un incentiu per anar a Aguilas.
Ja està, he acabat bé, eh? Avui he estat bé. Eh?
Sí. Raül, mil gràcies. T'escoltàvem la setmana que ve ja des d'aquí, des de l'estudi.
Segueixo de vacances, eh? Vinga,
exacte.
Adéu.
Nosaltres ara fem una aturada, res, un minutet, i repassam què podem fer aquest cap de setmana amb Nibon Aranyo.
IB3 Ràdio és cultura.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
I si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Escapades amb Vivon Aranyó.
I ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera. Això és IB3 Ràdio. I ara ja sí que sí, enfilam al final del programa d'avui i donem la benvinguda a la nostra companya Ivonne Aranyó. Molt bon dia.
Molt bon dia, molt
com
bon dia a tothom.
Com estàs?
Bé.
En aquesta ressaca post-eclipsi que
pues
estan vivint
no,
tots molt col·lectivament.
Trista, eh? Molt trista, perquè jo no el vaig poder veure.
Idò, mira, ja som dos. Ja som tres en aquest equip.
Mira, la veritat, eh?
L'any que ve, o
sí,
l'altre.
Ja,
sí, tindrem eclipsis aquí per donar i repartir.
Bueno, canviem de tema.
Canviem, vale?
canviem de tema.
Val, perquè veig que això és un tema sensible,
sí,
que fa
molt,
mal, per
molt,
tant,
molt.
Anem a centrar-nos en les coses que podem fer aquest cap de setmana, tant a Eivissa com a Formentera, que això sí que ens dona alegria.
Vinga.
Anem a començar per veure què podem fer avui mateix, avui divendres.
No em diguis que no en sabia res. Que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més, que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més.
Molt bé, molt bé. Veig que començam el divendres animades, que això és
animat,
el que necessitem.
Sí, amb l'estiuetx aquí, a les venes.
Exacte. Per on començam avui?
Doncs mira, comencem per Eivissa, perquè són les festes de Figaretes. Aquest cap de setmana hi ha un munt d'activitats en aquest barri de Vila. Avui a les 6 comencem amb tallers i activitats infantils, animació. Després també tenim una exposició col·lectiva del mural Vivimos Figaretes a la plaça Julià Verdera, allà davant la mà. També hi haurà Zumba a les 8, a les 9 actuació de Little Green Hypo, aquest grup de joves eivissencs que estan començant i fan versions. I a les 10:30 també tindrem actuacions musicals per allà fins a altes hores de la matinada.
Fins que el cos aguanti,
exacte.
Eh? Què més tenim avui a Vila?
Mira, sí, a Vila, concretament al Port d'Eivissa, durant tot el cap de setmana, a partir de les 7, teniu la Fira Viu l'Artesania. S'inaugura avui, però durarà fins al 20 de setembre per les tardes, així que si us passegeu per la zona del Port de Rei, feu-hi una ullada, que val la pena.
I tant.
I també tenim cinema a la fresca avui al Parc de la Pau. Tenim a les 8 començant amb una activitat per la família i a les 9 projecten la pel·lícula que, si algú no l'ha vist, aneu a veure-la perquè és molt bona, Billy Elliot, que te'n vas amb molt bon cos.
Absolutament, m'encanta. Mm. Molt bé. Això a Vila i a Sant Antoni ja estan en
les
plenes festes
de Sant
Bartomeu, veritat?
Tenim festes, però per donar
i per
vendre.
Per donar i per repartir, absolutament.
Són les festes de Sant Bartomeu de Sant Antoni. Avui tenim a partir de les 8 Swing al carrer, un recorregut musical amb ballarins d'Ivo Swing, a la Marching Band de la Xanga, classe també gratuïta perquè vulgui investigar a veure com se li dona això del swing, concert d'Eivissa Swing Bastard, tot això pels carrers de Sant Antoni. I també tenim en Escaló d'Esmoro a les 8 i mitja ballada d'estiu amb el grup folklòric Brisa de Portmany.
Molt bé, idò, un anam de punta a punta de silla de Sant Antoni a Calallonga.
Calallonga, que també estan festes, i per això escoltàvem aquesta rumba catalana. I tu cantant a la vila, i més ràpid que un instant. Perquè Santa Eulària a Calallonga se celebra des de les 8 i fins la mitjanit, fins a les 12, se Santa Rumba, una festa rumbera amb grups en directe i sessions de DJ, i tot això a la platja de Calallonga. I també a Santa Eulària ens quedem perquè a les 9, com cada divendres, tenim la ballada del grup pagès Talls, Balls Tradicionals de Santa Gertrudis al poble de Santa Gertrudis.
Molt bé.
I acabem en Formentera perquè tenim, com sempre, Safireta, castells inflables i jocs pels més petits de 7 a 9 a la plaça Major de Sant Ferran.
Tot això avui divendres, tant a Eivissa com a Formentera, però atenció, agafeu-vos fort perquè demà ve grossa, demà dissabte. Com m'agrada aquest grup, Ivonne. Ara m'explicaràs per què estem escoltant a Rada Folk.
Sí. Bueno, si vols, comencem per Sant Antoni.
Sí, demà dissabte comencem a Sant Antoni.
Mira, a les 11 se celebra el 10è aniversari de Dracs d'Eivissa amb jocs de taula, rol, amb tornejos, bé, tot això a l'Espai Jove de Sant Antoni. I ja per la tarda tenim el Sant en Fresh, un festival de hip-hop amb rap, beatbox, també hi haurà bàsquet, grafitis, actuació de Sasuke a l'auditori de Sa Punta d'Esmolí, allà amb la posta de sol, un lloc preciós.
Sí.
Després de les 8 tenim ballada a la cova de Sant Agnès amb missa, ball i bé, degustació de bunyols a càrrec de Sa Colla de Portmany a la, com dèiem, a la cova de Sant Agnès. Molt maco, una experiència que està, jo vaig anar-hi l'any passat i està molt bé.
Molt xulo.
Sí.
Molt
em feia xulo. Molta calor també, és a dir.
També, sí. Clar, heu d'anar allò amb un ventall, aigüeta,
sí,
i ja aigüeta, bunyols i un ventall,
ells té,
ells ja està.
Ells tenen beguda, també.
Perfecte.
I a les 8 també tenem el torneig nocturn de petanca de les festes de Sant Bartomeu a càrrec del Club de Petanca Sant Antoni a les pistes del poliesportiu de Ses Païsses.
Molt bé, tenim també poesia demà,
sí,
eh?
Sí, poesia. Tenim a les 8 un recital poètic a la fresca amb ruta de versos a la, al Vivo Park, aquí al costadet a Sant, sí, Rafael, amb poesia, música en directe, vinculats al cel, a les constel·lacions i a l'eclipsi, organitzat per Jean-Pierre Quiroz, Rivera i Reinhard Huaman. Tot això serà al Vivo Park, com us dèiem, aquí l'entrada i el pàrquing són gratuïts, així que és per pensar-s'ho,
estarà molt bé.
Sí.
Què més tenim demà, en aquest cas, a Vila, veritat?
Sí, continuem amb les festes de Figaretes. Tenim a partir de les 6 tallers i activitats pels més petits. A les 9, Zumba familiar a la plaça Julià Verdera, molt divertit. A les 10 i mitja, actuació de Canalles del Guateque,
molt
amb les seves
també
versions, superdivertit. I a les 12 tenim el gran castell de focs d'artifici al passeig de Figaretes i després acabarà la jornada amb actuacions musicals fins a la 1 de la matinada.
Molt
així
bé.
Que cita imprescindible per veure els castells a la mitjanit.
Exacte, i també aquesta cirereta a les festes de la,
sí,
terra, eh?
I tant.
Molt bé, de Vila, demà anem a Calallonga?
Sí, a Calallonga, exacte. Tenim a primera hora exposició de motos antigues, després pel matí de 12 a 2, concurs de castells de sorra a la platja de Calallonga. Us podeu inscriure allà mateix a la platja.
Ah.
I ja per la tarda tenim la missa amb el coro rociero de Santa Eulària a la capella de la Verge de l'Assumpció. També tenim, pels que vulguin fer una passejadeta, a les 7, ruta de senderisme des de Calallonga fins a Cap d'Esllibrell i Salt d'en Serra. Són 5 quilòmetres, unes 3 hores de duració, amb dificultat alta, entenc, perquè hi deu haver-hi molt desnivell.
Clar, i no apte per tothom, heu
no,
de tenir certa,
sí,
preparació.
I aneu amb líquid per hidratar-vos, bon calçat, bé, ja ho sabeu. sabeu. Ah, és que
sí, les, però està bé de vegades donar els consells de sentit comú.
Perquè la set encara fa molta calor.
La veritat és que sí. Què
bueno,
més?
A les 7:30, pels qui no vagin a fer la ruta, tenen la desfilada de carros i a les 8 ball tradicional amb la colla de Sorta de Jesús i després ja fins les 12 de la nit tenim The Power of Love, Flower Power, música dels anys 80 i 90 a la platja de Calallonga per ballar una miqueta.
Exacte. Què més tenim
Sant
demà?
Josep,
a Sant Josep.
Sí, a les 7 a Solpos, Sol i Jove, és una jornada organitzada amb motiu del Dia Internacional de Joventut, amb concerts i activitats pels més joves i altres propostes, i també hi haurà food trucks a l'Auditori d'Escaló de Soli. També cinema, com és ja l'últim passi, és l'última jornada de Make All Air Ibiza, amb curtmetratges dedicat a la comèdia a les 10 al Parc de Sant Agustí.
Molt bé, ja última jornada d'aquest Make All Air
jornada,
Ibiza.
Sí,
i a Formentera què podem fer demà?
Formentera, tenim les festes de Sant Ferran, a les 7 tenim exposició d'artesania d'Ibiza i Formentera, a les 8 taller creatiu infantil a càrrec d'artistes del Mercat de Sant Ferran, també a les 8 missa i actuació del cor de la parròquia, a les 9 ball a càrrec de xacoters i els pastorells amb orelletes i vi dolç, i després a les 10 tenim concert de Llaki Lazzari i a les 11, que escoltàvem al principi, teníem els nostres estimats Arra de Folk, aquest grup formentaré.
Exacte.
I acabarem amb música de DJ fins a les altes hores de la matinada.
Fins que el cos aguanti. Exacte. Per tant, Maria José té concert amb Barre de Folk i després sessió amb DJ Patgesa, eh? Mm. Molt, molt bé. Què més tenim? I bueno, pues ja ho deixem aquí pel dissabte.
Sí.
Vinga, Ido, passam el diumenge, Pablo. Comencem, Ivonne, el diumenge a les festes de Calallonga.
Vinga.
Val.
Claro.
Què tenim?
Pues mira, a Calallonga tenim a les 6 i fins la 1 del matí Hippie House Beach Party. No paren, eh?
No, allà no aturen, eh?
És a la segona edició d'aquesta festa que es farà a la platja de Calallonga. O sigui, aquest cap de setmana teniu festa a la platja Calallonga cada dia.
Cada dia cada i dia. Pràcticament tot el dia. Què més?
Seguim amb Eivissa perquè a les 5 de diumenge tenim jocs infantils amb vine a jugar amb igualtat, és per potenciar la igualtat a la platja de Talamanca, a la Biblioplatja, que està bé doncs, en el centre de la platja, al costat de l'hostal Talamanca. És una activitat totalment gratuïta fins a les 8 del vespre. També continuem amb les festes de Figaretes, amb tallers i activitats pels més petits. I a les 7, atenció, pels més petits, segona festa de l'escuma allà al barri. I a les 8:30, sessió amb DJ Alex Hinohaus, també al barri de Figaretes.
Molt bé. Diumenge, Monanam cap a Sant Llorenç.
Monanam cap a Sant Llorenç perquè a les dues tenim el menjar homenatge a la tercera edat a càrrec de l'Ajuntament, als restaurants Spins. A les 6 tenim exposició de quadros de Mar Torres Maria, Can Joan d'en Bildu. A les 6:30, missa solemne. 7:30, ball pagès amb sa colla de la Britxa. I a les 8 acabem amb el ball del grup de danses d'Alzira de València.
Perfecte. Tenim també música a Vila.
Sí, del Vila. A del Vila tenim a les 9 quatre mirades musicals, un concert clàssic del segle Nits al Baluar. L'entrada és totalment gratuïta i se celebra al Baluar de Sant Pere.
Perfecte. Monanam cap a
Sant Antoni. Tenim les festes de Sant Bartomeu a les 6:30, Club Supergarrits, amb jocs, castells inflables, pintacares i festa de l'escuma al pati del Col·legi Cervantes. I també a les 8 tenim a Bermuda 45 revolucions per minut amb DJ Javi Box, Suse Quaces, bé, amb classes de Sunset Swing Música, que per això escoltàvem swing al principi d'aquest dia. Hi haurà swing a Sant Antoni tot el cap de setmana. Tot això de vora a la platja de Serenal i a la platja de Serenal. I acabem Sant Antoni perquè a les 9:30 tenim màgia familiar amb el Marc Albert al pati del Col·legi Cervantes, també.
Molt bé. I en un minutet amb què acabem tanquem, el diumenge.
Tanquem el diumenge a Sant Josep perquè a les 9 tenim a Eivissa Daurada aquests concerts de música clàssica amb Nits al Tancó d'Escobells, concert a la llum de les espelmes al Tancó d'Escobells, entrada totalment gratuïta.
Exacte, entrada lliure fins a completar aforament.
Exacte.
Però, com sempre passa amb els concerts d'Eivissa Daurada, per favor arribeu amb temps. Perquè com
perquè
allò s'omplen
de seguida.
ja no hi podreu entrar. Així que tot això, i bon, Déu-n'hi-do el cap de setmana. Sí, i el que ens hem deixat per explicar,
sí,
eh?
Que
hem fet aquí una selecció
segur,
del dubó
coses,
i millor.
Sí, sí, sí.
I bon, Aranyó, mil gràcies, com sempre.
Gràcies
un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Te gaudeix molt del cap de
igualment.
Setmana. Fins divendres. Amb aquesta música de Jackie Lazzari, que estarà demà, recordeu, a Formentera, fent la prèvia del concert de Radafolk, ens acomiadam fins dilluns, que tornarem a ser aquí puntuals a les 12:04. Així que, mentrestant, per la nostra part, només ens queda desitjar-vos que gaudiu moltíssim de totes aquestes propostes, que descanseu, que desconnecteu i que dilluns torneu a ser aquí amb nosaltres, que nosaltres hi serem. Així que molt bon divendres, bon cap de setmana i fins dilluns.
Ràdio. Les notícies de la U.